Molt bona tarda, són les 7.
Notícies vespre. Karen Madrid.
La síndica municipal de Greuges denuncia que el carrer Major de la Creu Alta no compleix amb la normativa d'accessibilitat. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Arran de la denúncia d'un veí, Eva Bellan ha comprovat que les voreres no tenen l'amplada mínima per garantir l'accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda, un fet que suposa tot un greuge.
Els carrers es van envellint, els cotxes van circulant i van trencant més voreres. Tenim moltes persones grans que necessiten poder transitar amb seguretat, tenim persones amb mobilitat reduïda, tenim famílies amb cotxets i d'això, hi ha camins escolars que no són gens segurs. Jo crec que és un tema que ens hi hem de posar, però ja ha de ser una prioritat des del meu punt de vista.
Per això Avellan aposta per convertir aquest carrer en una via de plataforma única i amb prioritat per a vianants.
El projecte Porta tanca les seves dues primeres fases a Can Puiggener amb un miler de veïns implicats.
Uns participants que han situat els problemes de convivència i la inseguretat als carrers com les seves principals preocupacions. L'any que ve es desenvoluparà una tercera fase del projecte al barri i el 2023 s'exportarà la iniciativa a altres zones de la ciutat.
En esports, d'aquí a mitja hora arrenca el Teatre Principal la 67a edició de la Festa de l'Esport.
La cita servirà per reconèixer el millor esportista i la millor entitat de la ciutat, tant de 2020 com de 2019, ja que no es va poder celebrar la gala arran de la pandèmia. La Festa de l'Esport estarà presentada pel cap d'antena d'aquesta emissora, Sergi Garcés.
Són algunes de les notícies que repassarem a la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Notícies vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. El temps.
Ara mateix tenim 23 graus al centre de Sabadell, temperatures que es mantenen estables respecte als últims dies. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Hola, bona tarda. Continuarem avui la jornada amb un cel serè o poc ennuvolat en conjunt. Això sí, a la tarda podran créixer alguns núvols d'evolució diurna al sector central del prelitoral. També al final del dia podran aparèixer alguns intervals de núvols baixos al litoral central. De cara a la jornada de demà divendres, hem d'esperar que els núvols guanyin terreny, sobretot a la meitat sud del litoral i prelitoral. Aquí fins i tot seran abundants fins les primeres hores de la tarda, estones deixant el cel molt ennuvolat i amb la possibilitat d'algun plogim feble. A la resta de Catalunya, en general, predomini del sol al centre del dia, però amb intervals de núvols baixos durant les primeres hores de la jornada i també al final. Pel que fa a la temperatura, en general, demà s'espera un ambient matinal amb valors de temperatura més alts que durant el dijous, mentre que al centre del dia la temperatura serà similar o una mica més baixa. I això és tot el moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
La síndica de Greuges de Sabadell recomana pacificar el carrer Major de la Creu Alta, ja que no compleix la normativa d'accessibilitat. Les voreres no respecten l'amplada mínima, hi ha una fila d'aparcament per a vehicles i els que hi circulen han d'envair sovint l'espai per a vianants. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Per tot plegat, la síndica demana a l'Ajuntament que converteixi aquest carrer en una via de plataforma única compartida entre vianants i cotxes. Això sí, amb prioritat pels que van a peu.
El que demano, com demano molts d'altres carrers, és que complim la llei d'accessibilitat, que diu que les voreres han de ser d'un mínim de 1,80 m d'ample, que si no poden ser de 1,80 m per la configuració, mínim 1,50 m, i si no poden ser 1,50 m, els carrers han de ser de plataforma única d'ús compartit entre vianants i cotxes, no? I en el carrer Major no es compleix cap d'aquestes premisses.
De totes maneres, la seva reclamació ja avança que no hi ha prevista cap actuació en aquest sentit, per motius pressupostaris. Per això també posa sobre la taula la necessitat urgent de treure la línia d'aparcament perquè els cotxes que circulen per aquest carrer tinguin més espai i no pugin a les voreres. D'altra banda, Eva Bellan també insta l'executiu a invertir en formació de civisme per reduir els conflictes que hi ha als carrers.
Que s'implanti la figura de l'agent cívic, que això ho he anat fent recurrentment, de fet ara en les delegacions de l'ordenança de civisme que ha d'anar a ple. També és una de les demandes que faig, perquè crec que hi ha temes que o es fa pedagogia in situ i pluja fina, anar fent, anar fent, anar fent, no és difícil que se solucionin. I també demano que hi hagi més presència policial a determinades hores, saps?, per evitar, sobretot, conductes que afectin en la convivència amb els veïns.
També proposa crear més espais de socialització pels joves i, finalment, també indica que cal una nova protectora municipal d'animals, ja que l'actual està desbordada i no pot acollir més mascotes.
I de les demandes urbanístiques a les d'infraestructures que seran sobre la taula de la nova Associació de Municipis de l'Arc Metropolità. L'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, ha estat avui escollida presidenta d'aquest nou organisme que engloba nou poblacions. Segons Farrés, entre les reivindicacions de l'Arc Metropolità també hi haurà les polítiques d'habitatge i les mediambientals.
Aquest Arc Metropolità s'hi està desplaçant tota una sèrie de gent que ve de Barcelona i els seus entorns, el que és l'àrea metropolitana, i per tant està venint en els nostres territoris amb el que això suposa d'impacte en el preu dels habitatges, i per tant necessitem abordar aquesta problemàtica. I en tercer lloc, diguem, tots els temes ambientals i de sostenibilitat, no? Per tant, tot el que signifiquen zones de baixes emissions, tot el que significa polítiques de l'aire, i per tant tots aquests elements, doncs que òbviament el que volem és que no es decideixin, no, des d'un punt de vista de centralisme només de Barcelona, sinó que, diguem, el que afecti el territori, que sigui el territori que digui, doncs, com vol que això es desenvolupi.
Farrés és ambiciosa i veu la nova entitat com una oportunitat per defensar els interessos de les poblacions integrants i sortir de l'ombra de Barcelona, ho ha dit al programa El Cafè de la Ràdio.
No és el mateix quan cadascun d'aquests municipis va interlocutar, doncs, de forma directa, per exemple, amb la Generalitat de Catalunya, que quan hi va la força, doncs, de nou municipis, que amb els seus entorns representen pràcticament 3 milions de persones. No? I això, evidentment, ens dona una força poder anar units i dir, volem això per situar-ho, doncs, que òbviament que si anem de forma individual, cada un, doncs, des de casa seva, per entendre'ns, doncs es fa molt més complicat.
L'Associació de Municipis de l'Arc Metropolità s'ha constituït avui a Mataró i compta amb els alcaldes de Martorell, Xavier Fonollosa, i de Vilafranca del Penedès, Pere Regull, com a vicepresidents.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Els problemes de convivència i la sensació d'inseguretat a la via pública són dues de les qüestions que més preocupen els veïns de Can Puiggener. Així se'n desprèn del miler d'entrevistes realitzades en les dues fases del projecte Aporta, en el qual diferents agents han anat llar per llar per conèixer la realitat del barri i així poder actuar per transformar-la.
Aquesta xifra suposa un 81% de les persones que han rebut la visita dels agents que han acceptat sumar-se al projecte, l'índex més alt dels 14 barris catalans que participen. El president de la Confederació d'Associacions de Veïns de Catalunya, Jordi Giró, s'ha mostrat molt satisfet d'aquests resultats i confia que la informació recaptada serà molt útil.
Per què? Pues per fer projecte. Projecte social, projecte comunitari, que és el que es pot fer millorar la convivència. No? Aquests elements de civisme, convivència que van sortint, quan tu connectes les persones amb el seu entorn i amb la seva administració, que és propera, és l'element de millora de la qualitat, de millora de vida i també de millora de la situació d'aquestes persones.
En aquest sentit, la tinenta d'alcaldessa de Participació, Marta Morell, assegura que la porta suposa un primer pas per transformar Can Puiggener.
Crec que és un èxit perquè al final es tracta de que totes les entitats del barri, doncs, puguin treballar de forma conjunta i al final, doncs, poder saber realment quins són els problemes reals, i a partir de saber els problemes reals, doncs, hem d'anar fent polítiques públiques, en aquest cas, per millorar la vida dels veïns i de les veïnes dels barris.
Morell ha confirmat que hi haurà tercera fase del projecte Aporta Can Puiggener l'any que ve, en la qual s'entrevistarà a més veïns. A més, hi ha la voluntat d'exportar la iniciativa a d'altres barris de cara a 2023.
La cooperativa sabadellenca La Sàrria ha rebut un dels Premis Eines que atorga la Càtedra en Emprenedoria i Innovació Social de la UAB. Concretament, han estat reconeguts en la categoria de projecte incipient, ja que només fa mig any que pedalen.
La Sàrria és una cooperativa que es dedica a la ciclodistribució urbana, és a dir, a repartir paquets dins de la ciutat en bicicleta. Un dels seus socis, David Stop, explica que el jurat valorava la capacitat transformadora dels projectes i que per això ells van ser un dels guardonats.
Estàs forçant, no? o impulsant que es prenguin iniciatives pel tema de mobilitat, no? Per reduir vehicles, per exemple, als centres de les ciutats o a les zones que es decideixi, no? Això és un altre tema. Estàs impulsant que la gent vagi o practiqui la mobilitat activa, és a dir, que camini o vagi en bici.
A part del repartiment de productes, la cooperativa també fa assessorament a ajuntaments i impulsarà aviat formacions per aprendre a anar en bicicleta de forma segura.
Nosaltres, clar, a la Sàrria, des d'aquest punt de vista, clar, tenim aquestes tres potes d'activitat. Un és el repartiment, l'altre és l'assessorament, que també estem fent en certs ajuntaments del Vallès, no a Sabadell. I una activitat que estem desenvolupant tot just ara, de formació, no? De formació de futurs ciclistes i que ho facin de forma segura, no?
L'associació Sabadell en Xarxa, que agrupa comerciants i restauradors de la ciutat, ja compta amb els serveis de la Sàrria per distribuir les comandes d'una manera sostenible.
140.000 alumnes han passat per l'Educassa, el programa educatiu de la companyia Aigua Sabadell, durant els seus 35 anys d'existència. Es tracta de la iniciativa mediambiental de Gana a tot l'estat. Pau Duran, bona tarda.
Bona tarda. 5.000 alumnes estan participant cada any a la proposta. L'impacte es veu en el fet que els pares els expliquen als fills que ells ja havien participat a l'aula de l'aigua. Des dels 3 anys fins als 14, l'alumnat rep 3 impactes d'activitats relatives al cicle hídric. Fins a 5 anys, l'activitat on és l'aigua. Dels 6 als 9, els expliquen com funciona un servei d'aigües i dels 10 fins als 14 es visitava la depuradora i es repassa el recorregut de l'aigua des del lavabo fins al riu. Xavier Cabanillas, director general d'Aigua Sabadell, en dona un altre indicador.
La millor manera de saber, no, si ha tingut o no ha tingut impacte és veure indicadors. Al final, els números, no, han de parlar per si sols. I hem de celebrar que Sabadell té un consum promig per habitant avui en dia de 100 litres dia, 100 litres dia per habitant. Això està molt per sota del promig que tenim dintre del nostre entorn i molt per sota del promig de Catalunya, que volta els 121 litres per habitant dia.
Ara l'entitat vol reformular la web del projecte i també crear una exposició itinerant sobre el contrast hídric, que mostri les diferències entre l'accés a l'aigua potable. Ho explica Elisabet Santacruz, directora de Sostenibilitat i Transformació de la companyia.
Veure aquest paral·lelisme entre la sort que tenim les persones que vivim a Europa, a Sabadell en aquest cas, i les persones que viuen en altres llocs del món, on no només no hi ha aigua potable, sinó que no hi ha sistemes de sanejament, i les derivades que té tot això. Per exemple, en el cas de la nena, doncs un nen, per exemple, de l'Àfrica, de la Índia o de qualsevol altre lloc, per tenir aigua potable, un cubell d'aigua potable o un parell de garrafes, ha de caminar 4 quilòmetres cada dia per anar a un pou, agafar aigua de qualitat dubtosa.
L'Educassa vol llançar un repte col·lectiu per reduir aquesta situació. Si aconsegueix 5.000 compromisos, comprarà una planta potabilitzadora portàtil per accions humanitàries. També es vol introduir canvis als propis tallers, fent-los més vivencials. Per exemple, la visita a la depuradora, que encara no es pot tornar a fer físicament pel coronavirus, s'ha creat de manera virtual, on durant 10 minuts s'expliquen conceptes com el biotop, el cicle integral de l'aigua, la biodiversitat i altres termes indissolubles.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca, també a les xarxes socials.
En successos, els Mossos detenen 6 persones per segrestar un home a Terrassa. Els arrestats van abordar la víctima el passat 5 d'abril quan es disposava a accedir al seu domicili amenaçant-lo amb una arma de foc mentre es colaven a casa seva. Després de buscar objectes de valor i diners, el van dur a un pis de Barcelona des d'on va demanar a la família un rescat per valor de 20.000 euros.
El cas, però, no va acabar aquí. Un cop es va efectuar el pagament i l'home va poder escapar-se del captiveri, els segrestadors van demanar 40.000 euros més per mantenir la integritat dels familiars i dels seus corresponsals. Ponents negocis. Després de la investigació criminal dels Mossos i la Policia Nacional, han pogut desarticular un grup de 6 persones, 5 homes i una dona, que es dedicaven a segrestar persones a canvi de diners a Catalunya i Andalusia. Les 6 persones han passat a disposició judicial acusats de delictes de segrest, robatori violent, lesions i pertinença a organització criminal.
Avui també és notícia...
Sabadell s'assuma a les Jornades Europees del Patrimoni a Catalunya, que celebren 30 anys aquest cap de setmana.
I permetran fer una visita al Sabadell del segle XIX, visitar el vapor Boixada Vell en llengua de signes catalana o entrar a la Casa Turull. Enguany tindran lloc els dies 8, 9 i 10 d'octubre sota el lema Un Patrimoni per a Tothom.
No hi haurà Cultura Fest aquest cap de setmana. Després d'intentar-ho tot, organitzadors i ajuntament han decidit cancel·lar l'esdeveniment. En una roda de premsa aquest migdia han explicat que entre els motius principals hi ha la poca venda d'entrades. A dia d'avui només s'han convertit un 30% de les localitats disponibles.
Així és, per això, davant d'una possible primera edició amb pèrdues, la Regidoria de Cultura i l'organització han decidit fer-se enrere. Sergi González és un dels impulsors del Cultura Fest.
Nosaltres hem posat tots els mitjans que estaven al nostre abast per poder satisfer una necessitat molt demandada tant per la joventut de la ciutat com pels artistes locals. Però per motius externs a l'organització ens hem vist obligats a tirar-ho enrere. Agraïm tot el suport rebut per part de l'Ajuntament i per part de tots els artistes als quals els desitgem molta sort perquè són grans professionals que arribaran molt lluny.
Des de la Regidoria de Cultura consideren que la proposta és molt necessària per als 35.000 joves de la ciutat i treballen per reubicar-la ara al maig. Carles de la Rosa és el regidor de Cultura.
La gent no s'ha sentit prou atreta i això és que creiem que és el que hem d'intentar corregir. I això també, com a saber de cultura, ens ha servit per anotar-nos-ho. La ciutat té uns 35.000 joves, vindria a ser la població pràcticament sencera d'un castellà al Vallès. Per tant, és molta gent i creiem que hem de recuperar altre cop el seu interès i han de tornar-se a vincular.
L'esdeveniment havia de celebrar-se aquest cap de setmana al Casal Pere IV amb caps de cartell com Cronopios o Flashy Ice Cream.
Avui arrenca l'exposició Pioners a la sala Impactes Visuals. Es tracta de la col·lecció de street art d'Agustí Caixac, qui fa més de 30 anys que compila obres d'artistes innovadors de cada corrent artística.
A través de Marsol Edicions, Caixac ha recollit obres d'Ernest Pinyon Ernest, Taki 183 o Bansky, el gran difusor d'aquesta disciplina. El col·leccionista explica al programa Al Matí quin és l'objectiu de l'exposició.
Per poder explicar quin és el recorregut d'aquesta història artística. I entre altres artistes hi ha aquests representats aquí. Evidentment n'hi ha molts més, no? Poder el bonic d'aquí és que no només exposem un artista, com està passant ara a Barcelona, per exemple, amb el Bansky, sinó que expliquem la història de qui és tots aquests artistes, entre ells, per exemple, el Bansky, dintre del context.
I són també Futura, Black Lerat, Frank Trepax, Cope 2, Obey o The Face. Es poden demanar visites guiades per entendre la influència de l'art urbà en la història de l'art. Orens Puig, que també hi és, considera que l'street art marca el segle en què vivim.
Us faci enamorar de l'street art, no? Però no a nivell de graffiti i ja està, sinó a nivell d'art explosiu d'aquest segle que vivim, no? Vull dir, està fent una expansió increïble i en aquests moments el street art ha passat a ser l'art d'aquest segle, no? Per tant, crec que veure aquesta mostra és molt més important del que sembla, no?
Caixac va ser el comissari l'any 2015 de l'exposició Werens Art Urbà, realitzada al Museu d'Art de Sabadell, vista per 25.000 persones, la més visitada en la història del museu fins al moment.
Ràdio Sabadell. Ràdio Sabadell fa 20 anys.
Hola, Ràdio Sabadell. Com aneu? Felicitats. Soc el Jaume Madaula, nascut de Sabadell i he viscut molts anys aquí. Bueno, tinc tota la família aquí i amb Ràdio Sabadell pues, li tinc carinyo. M'han entrevistat diversos cops i feu molt bona feina. Moltes felicitats i que en pugueu complir molts més.
Felicitats per aquests primers 20 anys. La tasca de divulgació i informació que feu ens enforteix com a ciutat. Joan Casas, economista, he participat en diverses entrevistes de divulgació de la situació econòmica.
Soc en Jordi Graner. Com a filòsof, com a sabadellenc i com a tertulià de Ràdio Sabadell, us vull felicitar per aquest 20è aniversari i agrair-vos l'oportunitat que em permeteu, sovint, de transmetre les meves paraules de reflexió, també d'esperança, però també de lluita. Enhorabona, Ràdio Sabadell.
Celebra-ho amb nosaltres. Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Després de 18 dies en erupció, el volcà Cumbre Vieja continua provocant estralls a La Palma. L'explosió de lava es manté i preocupa l'acumulació de cendra per com ha bufat el vent en els últims dies. De fet, l'aeroport de l'illa es manté inactiu aquest dijous i s'han cancel·lat els vols. Carlos Acosta, exprofessor de l'Institut Ferran Casablanques, ara afincat al municipi de Tazacorte, el seu poble natal, reconeix que encara no veuen la llum al final del túnel. Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Lluny d'afluixar, el volcà continua expulsant la lava sense descans, malgrat que l'erupció es manté estable, segons els experts. Tot plegat fa que es faci molt difícil de predir quan s'acabarà tot. Per aquesta raó, segons el sabadellenc d'adopció Carlos Acosta, comença a haver-hi un cert desànim. Són declaracions al Cafè de la Ràdio.
Personalment, i algunes persones del meu voltant, que s'ha passat d'una gran preocupació, però és una certa preocupació, i ara últimament jo crec que estem en una mica d'estat de resignació. I és així, no se sap quan durarà, hem de petxugar i bueno, què remedio queda.
Fins ara el magma ha afectat més de 400 hectàrees de terreny i ha creat un delta de 40 hectàrees.
Fora de Sabadell i la comarca.
El TSJC avala la reobertura de l'oci nocturn a partir d'aquesta mitjanit.
Discoteques i bars musicals podran obrir les portes fins les 5 de la matinada amb l'obligació del passaport Covid per accedir als locals. No obstant, seguiran vigents algunes mesures de seguretat, com l'obligació de la mascareta o la limitació de l'aforament al 70%.
Nova jornada de vaga de maquinistes de Renfe.
El compliment dels serveis mínims durant la jornada d'aquesta aturada ha estat del 71%, una xifra força superior a la que s'havia vist en dies anteriors. A més, entre les 12 i les 4 de la tarda s'han cancel·lat 49 trens. Des de les 6, però, està en marxa una nova franja de vaga que durarà fins les 10 de la nit.
I la plantilla de Desigual aprova la jornada laboral de 4 dies.
El 86% dels treballadors ha votat a favor del canvi i la rebaixa del 6,5% del salari en un referèndum organitzat per l'empresa aquest dijous. Aquest ha comptat amb la participació del 98% dels prop de 500 treballadors de Desigual que hi tenien dret. D'aquesta manera, la jornada laboral serà de dilluns a dijous, el que correspon a una reducció del 13% respecte a l'horari marcat fins ara.
Esports.
El Teatre Principal acull d'aquí uns minuts la tradicional gala de la 67a edició de la Festa de l'Esport, on es reconeixeran el millor esportista i la millor entitat esportiva de la ciutat. Marxem cap allà. Sergi Parc, bona tarda.
Què tal, Karen? Bona tarda. En aquests moments la gent està entrant ja al recinte per veure qui s'endú en guanya els guardons. En aquesta ocasió s'atorgaran els reconeixements tenint en compte el rendiment esportiu de 2 anys, del 2019 i del 2020, ja que l'any passat, recordem, la gala no es va poder celebrar per culpa de la pandèmia. Entre els 10 esportistes finalistes es troben Laura Ester i Maika García. Les dues waterpolistes parteixen com les principals favorites. I l'altre gran candidat és Aleix Gómez, ja que el jugador d'handbol sabadellenc del Barça va aconseguir l'or a l'Europeu del 2020 i el títol de millor jugador jove de la Champions 2019-2020. També tenim a Ona Carbonell, Emma García, Òscar Salguero, el culturista Javier Pérez, el tirador Francisco Cabrera, la triatleta Laura Payà i la gimnasta Anna Pons. I pel que fa a entitats esportives, el Centre d'Esports Sabadell és el principal favorit gràcies a l'ascens aconseguit a segona divisió l'any 2020. Entre els altres candidats també hi trobem la UES o el Jaume Viladoms, organitzador d'una prova de la Copa del Món Júnior a la ciutat. En tot cas, a 8:15 arrenca l'acte aquí al Teatre Principal, en una gala que estarà conduïda pel cap d'antena d'aquesta casa, el Sergi Garcés.
Gràcies, Sergi. Bona tarda. Polèmica per les fortes restriccions d'aforament en el derbi de la segona B de futbol sala entre l'Escola Pia i l'Amics del Pou Escorial Insercat. Oriol Ferran, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
La Junta Escolar Pia només permetrà l'entrada de 30 persones, 20 pels locals i 10 pels visitants, i el motiu principal aquest cop no és la pandèmia.
En paraules de Santi Cerdà, el director esportiu de la Pia, la principal raó és la d'evitar incidents com els que es van viure en el derbi contra el Natació Sabadell la temporada passada.
L'any passat no van anar bé les coses, potser fa dos i tampoc, llavors l'any passat no vam aprendre d'això i aquest any creiem que s'ha de fer alguna cosa, no? Llavors la imatge que donem com a club, nosaltres hem de fer autocrítica, llavors hem de millorar-ho i una de les raons pues, és potser limitar-ho, no? D'aquesta manera.
L'escalada de tensió entre la Pia i el club va explotar en l'últim derbi disputat el curs passat que va tenir lloc al Pavelló Nord i que va acabar amb una baralla multitudinària. L'Escorial no estava involucrada en aquell episodi, però existint també rivalitat entre ambdues entitats, des del carrer Garcilaso s'ha preferit prendre una mesura que no ha agradat gens als marinals. Teo Robles és el president de l'Amics del Pou.
Me parece vergonzoso y son gente que no tienen, no sé, es que no saben lo que es deporte. Un derbi, que son dos equipos de saber, que intentemos que no haya follón y tal, estoy de acuerdo. O sea, a mí tampoco me va el follón. Si yo estoy encima de delegado para poder calmar ánimos y tal. ¿Qué es un derbi? Sí, pero los de la Escuela Pía van de sobrados, van de puestos, van de como si fueran de otro y claro, y nosotros somos de barrio.
En el terreny purament esportiu, amb dos equips arriben amb urgències, tot i tractar-se de la quarta jornada de Lliga. Els escolapis són penúltims i només han sumat un punt, mentre que l'Escorial és cué amb el caseller pendent d'estrenar. El derbi arrencarà dissabte a les 6 de la tarda.
El tercer equip sabadellenc en discòrdia de segona B, el Club Natació Sabadell, jugarà mitja hora més tard al Pujolet de Manresa.
Sí, i tot i que els de Borja Burgos almenys han sumat un triomf, els números no són del tot bons, i menys en defensa, com recorda el jugador Cristian Rodríguez.
Si tú tienes que ganar un partido metiendo 8 goles, estás jodido, así de claro. Yo, es que tenemos que mejorar muchísimo en defensa y no conceder tanto. En ataque yo creo que tenemos talento suficiente como para que llegue solo. Entonces lo que hay que mejorar es la solidez defensiva y conceder muchísimo de menos. Si conseguimos mejorar eso y un poquito el nivel competitivo, podemos estar arriba, tenemos un buen equipo.
Un esglaó per sota, a la tercera nacional, el grup Arraona rep dissabte a 6:15 al Prosperitat, buscant el primer triomf del curs. Igual que el futbol sala Sabadell femení, que visita l'Intersala Promesa a Zaragoza a 8:15 en la tercera jornada de segona nacional.
Pel que fa al centre d'esports, la principal novetat del dia la trobem als serveis mèdics. Agustín Fernández, excapità de l'equip i un dels herois d'Ipurua, ha estat designat com a nou metge de la primera plantilla.
Serà la seva tercera etapa al club, les dues primeres com a jugador i ara com a doctor. L'objectiu serà posar fre a les nombroses lesions que han afectat el Sabadell en els darrers temps i també la de millorar la comunicació entre els serveis mèdics i el cos tècnic. De fet, Agustín Fernández havia jugat al costat d'Antonio Hidalgo, el primer entrenador, i de Juvenal Jogo, el segon.
I ja que passem per la infermeria Arlequinada, avui l'equip s'ha entrenat a Sant Oleguer amb bones notícies per dos dels futbolistes que es van perdre l'últim compromís per lesió.
César Morgado i Néstor Querol s'han exercitat amb la resta del grup i apunten a tornar a la llista de convocats. En canvi, Iago Indias i Ramon Folk han treballat a part, tot i que ho han fet amb la pilota i encara en la recta final de la recuperació. Diego Caballos, recordem, encara en tindrà per unes setmanes i no hi serà en el duel de la setena jornada al camp del Nàstic. Un partit que arrencarà dissabte a les 7 amb l'arbitratge del valencià Sergio Escriche Guzmán. El centre d'esports, per cert, ha informat que ha venut més de 200 entrades i, per tant, s'espera una bona presència de públic arlequinat.
En waterpolo, l'Astralpool Club Natació Sabadell va caure ahir per la mínima contra l'Atlètic Barceloneta.
Els de Quim Colet van perdre 8-7 a la piscina barcelonina en el debut a divisió d'honor masculina de waterpolo. Els nedadors van estar a punt de puntuar contra un dels equips favorits per guanyar la Lliga. El jugador bielorrus del club Costa Averka va apropar els visitants marcant el 8-7 quan encara quedaven més de 6 minuts de partit, però el marcador ja no es va moure. Els homes de Quim Colet han viatjat avui mateix cap a Hongria, on aquest cap de setmana disputaran la segona fase de l'Eurocup.
En handbol, els dos equips sabadellencs de la primera nacional disputaran aquest cap de setmana la tercera jornada de Lliga.
L'Oar Gràcia s'enfrontarà al Granollers B el dissabte a 6:45 de la tarda al carrer Bocaccio. Els graciencs es troben a la setena posició amb una victòria i una derrota. L'Inbur Serrat, jugador verd i blanc, preveu un partit complicat.
Granollers sempre és un equip que cada any renova amb les noves fornades que venen de baix i és un equip que sempre dona guerra. Haurem d'estar molt sòlids per poder treure els dos punts, però confiança plena en l'equip.
L'altre representant sabadellenc, el Creu Alta Sabadell, buscarà la primera victòria de la temporada contra el líder de la primera nacional, el Sant Cugat. Els de Ramon Salmurri segueixen amb 0 punts després de dues derrotes a les primeres dues jornades. El partit dels creualtencs serà diumenge a 12:45 al pavelló de Cal Balsac.
946 dies després tornarà el rugby a la Roureda.
El sènior masculí del Sabadell Rugby Club jugarà dissabte a 6:15 de la tarda contra el filial del Buc de Barcelona. Els de Fran González intentaran seguir amb la bona dinàmica amb la que van acabar el partit de Lliga de la setmana passada contra l'Hospitalet D. El segon capità de l'equip, Patxi, assegurava que tenen moltes ganes de tornar a jugar a casa.
Per tornar a competir a casa després d'un any i mig de pandèmia, després d'un any i mig sense poder jugar a rugby, doncs ens genera molta il·lusió, moltes ganes de voler fer un bon paper i que l'afició vingui, ens doni un cop de mà, que és superimportant el suport de l'afició, que ajuda a empènyer les melers, ajuda a fer aquests últims 5 metres que comentava abans, i és un factor fonamental perquè puguem fer un bon paper i puguem arribar a complir els nostres objectius.
El sènior femení va debutar amb victòria 10-27 a la Garrotxa el passat cap de setmana i va estrenar així de la millor manera possible la fusió amb els d'equip de Badalona i Mataró.
Gràcies, Oriol. Bona tarda.
A tu.
Fins Fins aquí el Notícies Vespre d'aquest dijous 7 d'octubre. Us recordem que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar a radiosabadell.fm amb actualitzacions a les xarxes socials. Tornem demà amb més notícies a partir de les 10 amb els butlletins horaris. Que acabeu de passar un bon dia. Adéu-siau.
Escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.